una monja dominica contemplativa. És argentina de naixement, catalana d'adopció, és Sor Lucía Caram, moltes gràcies per ser avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Amb ella parlarem de l'Església, de Catalunya, dels seus orígens i també del Barça. Temes que repassa el llibre Mi claustro es el mundo, de Plataforma Editorial. L'hauria d'haver portat dilluns perquè el pròleg el fa la Pilar Rahola, que la defineix com lluitadora guerrillera de la bondat, dona amb llum. I el llibre vostè es compara amb Catalunya. A la pàgina 119 diu: una tierra con vocación de libertad, como yo. Una tierra que lucha por sus derechos y que sabe lo que es y lo que quiere ser, como yo. És a dir, està a favor del dret a decidir?
Absolutament.
I de la independència?
També, absolutament.
Absolutament. Però llavors, ara li deia el Francesc Marc Álvaro, deia, on ha d'arribar un acord Catalunya per ser independent? On ha de ser?
Al Vaticà, a la Xina, Estats Units i Alemanya.
Pots fer alguna cosa amb el Vaticà?
No puc fer res amb el Vaticà. Ni Déu pot fer amb el Vaticà.
No? Ni Déu.
Ni Déu. Doncs,
val. Si Catalunya vol ser independent, i penso si la gent vol, ningú el pot treure la seva opció i la seva capacitat. Per tant, penso que això és una opció des de dintre i ni res ni ningú pot aturar aquest procés.
Va participar a la manifestació de l'11 de setembre?
No vaig participar, estava fent aquell dia el pregó a Mollerussa al matí i bueno, no em va donar temps, però vaig estar ben cordialment i ben a prop de la gent. De fet, el meu pregó a Mollerussa anava en aquesta direcció també.
Quan valorava venir a Manresa, una monja li va descobrir i definir el nacionalisme català pràcticament com un pecat que fins i tot havia infectat a l'Església. Se n'ha perdit mai de venir a Catalunya?
Mai, al contrari. Penso que és la millor opció que vaig fer, l'opció més lliure, i a més va ser, jo dic, que un dels actes de fe més gran que vaig fer a la meva vida, perquè quan vaig dir que venia a Catalunya tothom s'oposava, fins i tot aquesta monja que em deia tot això era la que podia tenir entre cometes capacitat per manar, perquè era la federal de tots els monestirs que teníem. El que vaig fer va ser apel·lar al general dels dominics, escolta'm, vull anar a Catalunya. Ell era un enamorat de Catalunya i em va dir: l'ordre és molt gran i pots anar ja on vulguis.
Li he sentit dir en alguna entrevista que l'Església que no serveix als més pobres no serveix per res. Vostè considera que l'Església catòlica sintonitza amb la societat actual?
Penso que hauríem de distingir el que és l'Església més oficial o l'Església jeràrquica o l'administració de les cúries. Les costa més sintonitzar i estar al costat de la gent. Penso que l'Església de base, la gent que està en les fronteres, en els barris, en els països més empobrits, al costat del més necessitat, també aquí a casa nostra, hi ha molta gent d'Església que s'està deixant la pell, que ho està fent d'una manera gratuïta, desinteressada, i penso que tenen una veu profètica que jo penso que cal reivindicar. El que passa és que aquesta veu, més oficialment, no sempre és reconeguda i no poques vegades intenten silenciar-la.
El Jordi Nieto tira sempre una falca d'una frase del José María García que ens agrada molt, que diu: la cúpula de la Iglesia actual me está haciendo perder la afición. Venim a escoltar, anem a escoltar.
Yo soy católico y practicante, a pesar de la conferencia episcopal, que no me ha quitado la fe, pero sí me está quitando la afición.
Sembla que podia trobar alguna sintonia amb ell en aquesta cosa bastant profunda, eh? A més, quan ell diu que és practicant, jo penso que el patrimoni de la pràctica religiosa no la tenen els que van a missa i els que oficialment combreguen amb lo mateix. Jo penso que un exemple ben clar el vaig tenir un cop que una periodista de La Vanguardia em feia una entrevista. Estava a la plataforma dels aliments, hi havia molts voluntaris i famílies que venien, i em pregunten una mica en un to més confidencial, més sol, Lucía, els teus voluntaris són practicants? Dic, sí, practiquen la justícia, el compromís, el servei. No, però em refereixo si van a missa. I recordo que em vaig girar, hi ha una monja vedruna que és voluntària, i escolta'm, Lourdes, vas a missa tu? I diu: a vegades. I ja t'ho han contestat. Són practicants, segur.
Nosaltres, de tant en tant, hi ha un suplement que fa... Un suplement, no és del diari, és un suplement del diari, de l'ABC, però és un suplement, o sigui, pagat per l'Arquebisbat de Madrid, on de tant en tant hi ha algunes columnes que fan por. Referides, escrites des d'un punt de vista no religiós, sinó des d'un punt de vista polític. Parlo de l'Arquebisbat de Madrid com puc parlar de la Conferència Episcopal Espanyola o d'Antonio María Rouco Varela. Vostè es posa vermella quan sent parlar o quan llegeix segons quines coses des de diguem-ho, oracles de religiosos?
Jo sento vergonya quan el sento. Abans ens feia mal. ara penso que he après a practicar també una mica una mena de higiene mental i procuro no escoltar-los. Penso que la dreta i la caverna està molt ben organitzada, que tenen uns altaveus molt significatius, però que això és una minoria. El que passa és que estan ben organitzat. Penso que dintre de l'església més oficial sempre diuen, i a mi moltes vegades em diuen, que no podem fer política de l'església, dintre de l'església. I penso que per ells només està permès fer una política de dretes i una política en una única direcció. De fet, fa poc una persona que podia tenir certa autoritat, però quan perden l'autoritat moral no la tenen, em trucava per dir-me que sabia que m'havia manifestat a favor de la independència de Catalunya. I era una monja amb un cert càrrec. I vaig dir, què passa? Que el regne de Déu deixarà d'anunciar-se, no es podrà viure l'Evangeli si es declara la independència, doncs l'únic que ens ha d'importar. Doncs a partir d'aquí... No, però és que una monja no es pot posar en política, sí, però podem defensar la unitat d'Espanya, que és el que m'estàs demanant. Bueno, si no pots defensar la unitat d'Espanya, almenys calla, no? No em callaré, perquè vull dir, sempre penso que Jesús es va encarnar en un poble, va defensar els seus drets del seu poble, va parlar la seva llengua i va reivindicar que era el de Nazaret, perquè no podem reivindicar que aquí hi ha una església catalana i que hi ha un poble que té dret a dir el que vol.